Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Molt bon dia, amics, i benvinguts un dia més al programa fundacional de Ràdio Estel. Avui estrenem mes, ja ens situem al quart mes de l'any, i com sempre, amb moltes ganes de parlar una estona agradable de fundacions aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Avui, 1 d'abril de 2012, i amb aquesta edició número 54 ja del Fundacions Ara i Demà, us donem a tots la benvinguda. Avui tenim preparat un programa monofundacional, podríem dir. És a dir, avui parlarem amb una única fundació amiga. L'Assumpta Clopas és la vicepresidenta de la Fundació Francesc Pujols, una fundació centrada en la cultura i en mantenir viu el record d'un gran personatge. Abans d'engegar aquesta nova edició i parlar amb la Fundació Francesc Pujols, toca, com sempre, facilitar-vos el contacte amb el Fundacions Ara i Demà. Si voleu conèixer o voleu ampliar informació sobre alguna de les fundacions que van passant al llarg de la temporada, només heu de clicar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions. Anoteu bé perquè el seu web és www.ccfundacions.cat. Si preferiu fer una consulta a través del correu electrònic, només heu d'adreçar a info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, com sempre, l'Alba Moles i la Montse Oliveres fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Maioles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà aquí a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs la primera fundació i única que avui ens acompanyarà en aquesta edició número 54, avui hem cregut convenient doncs, donar-li un programa sencer a una fundació perquè, bé, al cap i a la fi no deixarem de parlar d'història, de cultura, i clar, sempre que parlem de temes que són una miqueta doncs, més extensos, sempre està bé doncs, donar-los una miqueta més de temps perquè al cap i a la fi ens han d'explicar molta història, molts anys passats, i segur que tenen moltes coses doncs, avui per explicar-nos. Això, dèiem que la fundació que avui ens acompanyarà és la Fundació Francesc Pujols. Aquesta fundació pretén promocionar, fomentar i divulgar l'obra cultural i filosòfica de Francesc Pujols i Morgades. Avui ens acompanya la vicepresidenta de la Fundació, la senyora Assumpta Clopas. Molt bon dia i benvinguda.
Hola, bon dia.
M'agradaria, si li sembla, com que avui tenim tot el programa, que sembla molt però després no ho és, doncs començar aquests primers minuts parlant una miqueta de la figura del senyor Francesc Pujols i Morgades. Què li sembla?
Ah, molt bé.
Sí?
Molt bé, molt bé.
Anem a situar-nos tots, anem a fer una miqueta d'història, eh? Obrim les llibretes, obrim les motxilles de quan anàvem a l'escola i posem doncs, sobre la taula una miqueta els apunts. Què ens pot explicar de Francesc Pujols i
Morgades? Bé, mira, Pujols va ser un intel·lectual molt prolífic perquè va ser poeta, va ser filòsof humanista, crític d'art, publicista, es va dedicar intensament a l'estudi de les ciències, de l'art i de la història. Uh-huh. Ell, a veure, no era martorellenc de naixement, va néixer a la plaça Reial de Barcelona el 1882, però la família tenia una torre d'estiueig i ell s'hi va establir el 1926 a Martorell. El 1903 ja va guanyar la Flor Natural als Jocs Florals de Barcelona i el 1904 es va publicar el llibre que conté les poesies de Pujols, que va prologar Joan Maragall. I és l'únic llibre, diguem-ne, de poesia, perquè després ell va dir que la poesia l'havia abandonat i va continuar, doncs, per uns altres camins. Després va fer una publicació d'un llibre així una mica especial, que es diu El nuevo Pascual a la prostitució, amb un pseudònim, i bé, va ser un llibre que, bueno, està escrit en castellà, etc. És un llibre que s'ha de llegir, no? Més endavant, cap al 1908, doncs, ja va ser el secretari d'una agrupació que es deia Les Arts i els Artistes, que precisament la Fundació ha fet la commemoració del centenari fa poc. I bé, ell en va ser el secretari i des d'aquí doncs, va fer tota una difusió d'una sèrie doncs, d'artistes que va ser un treball cultural molt important. També amb moltes publicacions, va publicar articles al Poble Català, les notícies, a la publicitat, el Pepito, el Mirador, i també va ser membre de la Junta de Museus. Ell anava molt a l'Ateneu de Barcelona, sí. Sempre hi anava perquè allà podia trobar els llibres que necessitava i, a més, cada dia doncs, bé, hi havia tertúlies, no?, amb els nombrosos amics que tenia, de, tant del camp de les arts com de les lletres, de la política. Allà doncs, participava en tertúlies, una d'elles en Borrelleres, parlava amb Pompeu Fabra, Eugeni d'Ors, Moragues, Josep Maria de Sagarra, etc. Ell, a veure, a través també de ser aquest secretari de les Arts i els Artistes, doncs va ser un bon crític d'art. Va ser un crític d'art que potser és una faceta no molt coneguda d'ell, mm-hmm. però que, a veure, és molt important i cal tenir-lo en compte. Ell, el seu estil era un estil molt una miqueta arrocat, espès, i posava locucions populars i tenia un estil molt, molt personal, no? Llavors, bé, va voltar també, va estar a Florència, va estar a Madrid. Hi ha un llibre molt important d'ell, que ell va estudiar molt a fons la tradició cultural de Catalunya i l'any 18 va publicar el Concepte General de la Ciència Catalana. Amb aquest llibre ell volia fer un intent de provar l'existència d'un corrent filosòfic que fos genuïnament català, partint de Ramon Llull, de Sibiuda. És un llibre molt interessant, és un llibre que potser no és així, potser d'una...
Una lectura fàcil, no?
Una lectura fàcil, sí. Però és interessantíssim de llegir perquè, bueno, en aquest llibre es veu, no, la capacitat intel·lectual d'ell. Aquest any la Fundació, juntament amb Editorial Andana, doncs tenim previst fer una reedició i fer ja la presentació a la Torre i possiblement a l'Ateneu en aquest any. Mm-hmm. Amb aquest llibre ell, clar, funda un sistema filosòfic propi, a través de fer tot aquest repàs a través dels filòsofs, a través de la història, i aquest sistema filosòfic l'anomena la hiperxiologia o la pantologia. També va publicar un altre llibre que es diu L'evolució i els principis immutables, va ser vocal de la Junta de Museus, l'any 22 va escriure el llibre de Job, que, bueno, és un llibre que està molt, molt paral·lel al llibre de Job de la Bíblia, és una tragèdia, que ell volia que fos representada. Que ell va dir que era la primera obra del món que exposava el conflicte entre la moral i la religió, d'una forma així una mica doncs, clara, no? També va fer alguna adaptació lírica, com ara El Ferrer de Tall, d'en Pitarra, una versió catalana d'en Medea. I llavors ja cap a l'any 26 es va establir a Martorell, i esclar, Martorell doncs, es va dedicar doncs, a pensar, a escriure, i bé, va anar fent també alguna altra coseta, història de l'hegemonia catalana en la política espanyola durant el segle XIX, i em sembla que era cap al 27 o el 28 va publicar La visió artística i religiosa d'en Gaudí. Ell va ser un defensor d'en Gaudí en un moment, en una època en què Gaudí no estava ben vist. Mm-hmm. Va ser potser dels primers crítics d'art que van defensar Gaudí. I en aquest llibre explica una mica, no, que el temple doncs, no és un resum de la història de l'arquitectura del passat, sinó del present i del futur. I estableix com una analogia amb l'obra del compositor Wagner, perquè Pujols era un gran amant de Wagner, de les seves òperes. A l'any 30, en Josep Pla es va establir a la Torre de les Hores i li va dictar o va recollir les idees d'en Pujols amb el manual de la hiperxiologia, el sistema de Francesc Pujols, que es va publicar el 31, precisament sembla que va ser l'any de la proclamació de la República. Va haver-hi de tot. Va estar molt criticat per un costat i molt ben acollit per un altre, no? Em sembla que hi havia la revista Catalunya va dir una frase d'aquest llibre que va dir que les idees escampades en aquest llibre només podien ser fruit del cervell d'un foll o d'un geni. Més endavant va fer un assaig, Catalunya i el Marroc, la solució Cambó, que comparava l'Acció Catalana i la Lliga. Va publicar un fullet sobre el problema agrari català, que es diu La rabassa morta. Després, també, a veure, va impartir bastantes conferències, també, sobre diferents temes. El 37 estava a Martorell, bueno, va morir la seva esposa, 4 mesos després la seva mare, es va quedar molt sol a la Torre d'Aleshores, el seu fill era al front, i ell, doncs, bueno, va continuar una mica la seva activitat, pujava a Montserrat, però al final se'n va anar. El 39 se'n va anar cap a Prada i després a Montpellier. I allà es va relacionar amb tot el cercle català de refugiats que hi havia. Ell allà també va portar una vida, doncs, bastant cultural, a part de les tertúlies i dels debats, que li agradaven molt, i conferències, doncs va visitar museus, esglésies, biblioteques... i va compartir moltes hores amb Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, i allà també va conèixer en Blader i de Zumbila, que és el que després a l'exili va escriure, doncs, un llibre que, bueno, ara pel seu fill ha estat reeditat, que és el llibre escrit d'una forma autobiogràfica, que és molt important per conèixer qui era Pujols i la seva biografia. Després va tornar i, bé, a part d'estar empresonat un temps, li van saquejar també la torre, i després, doncs, bé, bueno, va tornar a col·laborar, va mantenir contacte amb Josep Pla, amistat amb Dalí. Dalí va venir aquí a la Torre d'Aleshores a l'any 56. El Salvador Dalí l'admirava molt i el va anomenar Pujols l'emperador Trajà de la filosofia catalana. I a la Torre, doncs, bé, anaven venint diferents intel·lectuals, en Joan Alavedra, continuava en Pla, després també va venir Josep Pijoan, Josep Maria de Sagarra, en Dalí, em sembla, un parell de vegades. I bé, va morir a Martorell el febrer del 62, o sigui, per tant, ara...
Una llarga història.
Sí.
Una llarga història. Mira, a molt de resum, abans d'anar una miqueta a la publicitat, doncs això, per situar els nostres oients, entre altres coses, guanyar els Jocs Florals, després editar el llibre de poesies, és íntim de Pompeu Fabra, Rovira i Virgili, Dalí, de Josep Pla, evidentment, doncs, escriure un llibre sobre Gaudí el 27, defensant aferrassadament, doncs, el seu art i les seves maneres de treballar, fa diferents conferències, marxa de Catalunya el 39, i, doncs, això, se'n va amb els refugiats de catalans cap a França, i és empresonat, i això al final, cap als anys 60, doncs ens deixa tots plegats. Però, sens dubte, una vida carregada d'història, una vida carregada de fets i de coses molt remarcables i molt destacables. Doncs una miqueta amb aquest marc que ens ha situat avui la vicepresidenta de la Fundació Francesc Pujols, l'Assumpta Clopas, ara mateix anem a fer un petit tall publicitari, i d'aquesta manera ja podem començar i situar tots els nostres oients amb aquesta fundació. Fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Bé, després d'aquesta petita pausa, seguim amb l'Assumpta Clopas, que és la vicepresidenta de la Fundació Francesc Pujols. Bé, gran resum que hem fet avui, no?
Sí. Bueno, i molta cosa que ens ha quedat
home,
aquí.
Home, sens dubte.
Tinter, com es diu, no?
Sens dubte. Però també era una bona manera d'introduir, doncs, de començar amb aquest personatge, doncs, perquè tothom el pogués acabar de situar i veure que, evidentment, que una fundació porti el seu nom no és una cosa gratuïta, si més no, sinó que hi ha una gran història, una gran trajectòria darrere i que, sens dubte, es mereix molt i molt, doncs, portar una fundació al seu nom. Per cert, quina és la vinculació que té vostè amb Francesc Pujols?
A veure, el meu pare, Isidre Clopes, era un tertulià d'en Pujols, o sigui, el meu pare era molt més jove, però feien tertúlies al Cafè de Martorell i quan venien aquests intel·lectuals tan importants, no?, que hem citat abans,
sí,
ell l'avisava, com no tenia telèfon, doncs amb un mocador blanc, perquè des de... el meu pare vivia al costat del museu, podia veure... I anava allà. I llavors, bueno, perquè havia sigut amic del seu fill i així. Uh-huh. I va haver-hi com moltíssima vinculació. El meu pare va fer un recull de les anècdotes d'en Pujols, l'anecdotològic, que es va publicar l'any 53, i recentment, el 2010, es va tornar a reeditar. I també havia fet moltes publicacions sobre Pujols. Llavors, amb aquesta vinculació... suposo que el fill, el Faust, va fer, doncs, van morir sense hereus i van fer, van fundar aquesta fundació. Llavors, un dels patrons era el pare, però, clar, era molt gran, i llavors, per haver-hi aquesta continuïtat, jo llavors era bastant jovenet, era l'any 92, però bé, em van incloure i vaig acceptar. I bé, i des de ara fa 10 anys que s'ha posat en marxa, doncs hi he estat vinculada uns anys de vicepresidenta, com a patrona després, i ara torno a ser vicepresidenta.
Molt bé.
A veure, per mi és treballar per la cultura de Martorell, per la cultura de Catalunya, vull dir, jo li dono aquesta vessant, no?
I tant que sí.
I bé, és interessant. És
ara,
interessant.
Ara sí que ens toca, doncs, ja parlar de la Fundació Francesc Pujols.
Sí.
Quin tipus de fundació és després de tota aquesta explicació? Evidentment és una fundació cultural, però quina activitat duen a terme?
Sí, a veure, aquesta fundació ja hem dit que va néixer per la voluntat del seu fill, d'en Faust. A l'any 92 ja ell va redactar com una carta fundacional amb l'objectiu de donar a conèixer l'obra del seu pare. Però, de tota manera, bé, com hi havia també la vídua i van haver-hi una sèrie de petites dificultats, doncs fins fa uns 10 anys o així, o 11 potser, no es va posar en marxa.
Uh-huh.
Llavors, és una entitat privada, però que estem en estreta col·laboració amb l'Ajuntament de Martorell, vull dir, tenim molts convenis de col·laboració, una entitat, això, sense ànim de lucre, que regeix... o sigui, l'òrgan que el regeix és el patronat, no? L'objectiu és promocionar l'obra, fomentar, divulgar l'obra cultural i filosòfica de Francesc Pujols i Morgades. Ara bé, això és el que consta la carta fundacional, però els patrons i li donem també un caire d'obertura amb els contemporanis, amb difondre això, obra també de contemporanis, obres també d'altres autors, jo què sé, poetes actuals, tots aquests músics que volen, que canten, no?, sobre Francesc Pujols. Vull dir que, a veure, és una fundació que volem estar força oberts, i si no ho som més és perquè, bueno, els recursos també són els que són, no? Però a la cultura d'avui dia, eh?
A més, abans hem estat xerrant fora de micròfons i això, aquest any sorgirà feina amb aquest 50 aniversari, oi?
Sí, sí, no, aquest any hem volgut apostar una miqueta fort per omplir tot l'any d'activitats. Afortunadament, comptem amb la col·laboració de l'Ajuntament de Martorell, de la Diputació de Barcelona... per tirar-ho endavant i ja des del febrer, des del dia 12, que vam fer un acte al cementiri de Martorell llegint diferents textos de la persona,
sí.
Hem anat fent activitats i ara concretament estem fent un taller d'escriptura a la torre, en l'espai on ell es reunia amb tots aquests intel·lectuals que hem anomenat, on ell també treballava, i estem fent un taller d'escriptura on s'hi han pogut apuntar, doncs, totes les persones que els hi han interessat, no?, una miqueta compartir aquest marc per veure, doncs, què passa, no?, amb persones que tant en saben, n'hi ha que no tant, i és molt interessant. Llavors, a l'abril tenim una conferència sobre correspondència d'exili el divendres 13, a càrrec d'en Xavier García, la interpretació de la Ursonata, després al maig també tenim una conferència sobre Pujols i la poesia, i una altra sobre la filosofia. Totes les conferències, que em sembla que n'hem programat 4, es repetiran a l'Ateneu de Barcelona. O sigui, hem fet un pacte amb els conferenciants perquè aquesta conferència, doncs, amb una altra data, sigui impartida a l'Ateneu. El 30 de juny tenim el Roger Mas, que farà un concert a la Torre. Uh-huh. Després, cap al, això, aprofitem l'estiu amb el tema de músics, no?
Sí, tant. Sí, sí.
20 de juliol ens vindrà, ja es va presentar, no?, un vinil sobre l'escala de la vida i la filosofia pujolsiana a través de la Copla, que és un espectacle molt, bueno, és interessant, eh?, el conjunt va de Badoc amb la Copla Sant Jordi i la coral de Lluc, de Mallorca, de nens, amb la batuta d'en David Esterri. Mm-hmm. Això serà el dia 20. I llavors ja ens n'anirem al setembre. Tenim pensat editar la petita història de Francesc Pujols amb dibuixos de la Pilarín. Segurament al setembre no podrà ser, haurà de ser cap a final d'any. Però també hem pensat en el món dels infants, de l'escola, de les famílies, i a través d'una publicació senzilla també pensem que, a part dels infants, amb els dibuixos de la Pilarín, doncs mm-hmm. també pot anar per un públic adult per poder llegir qui era aquesta persona d'una manera entenedora i fàcil, eh?
I tant que sí. A més, nosaltres des d'aquí, des del programa, com que tenim la part final del programa on sempre fem una mica de ressò, una mica d'altaveu, explicant algunes activitats, segur que quan s'apropin cada una de les activitats que ens han anat mencionant també les anirem recordant, doncs, als nostres oients, perquè s'hi puguin adreçar.
Us ho agraïm moltíssim,
sí,
eh?
Sí, home, és la nostra feina. Aquí cadascú intenta fer la feina el millor possible.
Exacte. I llavors, bé, si voleu, per resumir, farem altres activitats, la presentació del llibre que hem comentat, el concepte general de la ciència catalana, una altra conferència sobre Pujols articulista i l'humorisme, també hi haurà un espectacle teatral sobre la tardor barcelonina amb en Fèlix Pons, i llavors, ja al desembre, se celebrarà un simpòsium de filosofia a càrrec de la Càtedra Ferreter Mora de la Universitat de Girona. De moment no està com molt concret com funcionarà aquest simpòsim, però ja tenim unes dates, el 13 i el 14 de desembre, a Martorell. Uh-huh. I es farà un acte de cloenda, cap al desembre, que també doncs, estem per... Ara també estem en contacte amb la Generalitat, tenen molt interès en poder doncs, fer difusió. La nostra tècnica, tenim una tècnica fantàstica, la Carme Parella, doncs estan anant, hi ha moltes reunions amb Cultura de la Generalitat per poder doncs, fer també una sèrie d'activitats, no? Perquè bueno, a Barcelona, a part de l'Ateneu, doncs pugui haver-hi difusió en altres entorns.
M'agradaria que ens expliqués una miqueta assumptes ja per moda pràcticament de finalitzar. Sí. Pels oients que n'estan escoltant, de quina manera poden intervenir o poden participar en una fundació com la Fundació Francesc Pujols?
Home, jo penso que és molt interessant poder aprofitar el que ofereix la Fundació. Per tant, a veure, avui dia, a part de... A veure, poder-la visitar, es pot visitar, si algú té interès, doncs trucant el telèfon al 775-1047, la nostra tècnica els atendrà. Nosaltres no tenim cap horari de visita del públic, perquè doncs, la torre només tenim la part baixa habilitada, que és on hi ha el menjador, on hi ha la seva biblioteca, que una de les feines que ha fet la Fundació és catalogar els llibres, intentar doncs, també tenir ben catalogada, encara té una part manuscrita al pensador que s'ha de desxifrar, té una part inèdita. Després, amb l'ajut d'una la col·laboració d'una empresa de Martorell, s'han sanejat tots els documents. O sigui, aquesta petita visita doncs, es pot fer, però també, sobretot, avui dia, doncs, les pàgines web és un contacte doncs, molt important.
I tant,
perquè allà es podrà veure, i al Facebook també, totes les activitats que anem fent. Per tant, jo penso que és convidar a tothom a participar en aquests actes del 50, el 50 aniversari de la mort, però amb altres que farem també l'any que ve, que ja tenim moltes idees, no? Doncs participant en els actes i llegint Pujols. Perquè
tant,
és un dels autors, és molt curiós, no? Perquè no sé quin pensador va dir que era l'únic que tothom en parlava moltíssim, d'un llibre que ningú l'havia llegit, que precisament és aquest, el concepte general de la ciència catalana. Mm-hmm. Vull dir, no ha estat molt llegit Pujols, perquè és, a part que la seva escriptura de vegades es fa molt difícil. Té un tipus d'escriptura orgànica que posa molts pocs punts i comes, i clar, no estem acostumats a llegir així, perquè a vegades vas llegint i sembla que t'ofeguis, no? Si tu no et fas la pausa.
Però clar, i tenia tantes coses que explicar, m'imagino que evidentment els punts i els i les comes m'imagino que sobraven.
Era un intel·lectual molt creatiu i d'això, i bueno, no parava mai.
M'agradaria, assumpte, que ens acabis de donar un contacte doncs, perquè els nostres oients puguin acabar de completar la informació que els hem aprovat avui.
Bé, doncs mira, la Fundació Francesc Pujols és el telèfon, ja us l'he dit.
Sí, 93-775-1047,
estem al carrer del Mur 63 de Martorell.
Sí.
I sobretot la pàgina web www.fundació.francescpujols.cat.
Francescpujols.cat,
és molt fàcil.
Doncs aquí tenen les vies de contacte, bé el telèfon, el 93-775-1047, o bé la pàgina web, que és www.fundació.francescpujols.cat. Moltes gràcies, Assumpta Clopas, vicepresidenta de la Fundació Francesc Pujols, pel seu temps, per apropar-nos una miqueta d'història, i a partir d'ara, doncs, als nostres oients, a veure si els ha quedat aquestes ganes doncs, de poder continuar aprenent i coneixent una miqueta més la història de Francesc Pujols. Gràcies pel seu temps.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Una salutació, vagi bé.
Vale, adéu.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs vinga, com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La Fundació Codespa presenta una activitat d'allò més cinematogràfica. La pel·lícula que preestrena la Fundació es titula Professor Lazar. Aquest film es podrà veure a Catalunya a partir del mes de maig, però gràcies als amics de la Fundació Codespa podeu gaudir d'aquest film nominat en l'última gala dels Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa. La projecció serà al Cines a Diagonal a les 10 hores, a les 10 del vespre, el proper 12 d'abril. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93-200-0400 o entrar al web de la Fundació, que és fundaciocodespa.org.
Fundacions ara i demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I, per exemple, si voleu més propostes d'activitats, podeu entrar a la pàgina web de la Fundació Francesc Pujols, que és www.fundació.francescpujols.cat, i doncs acabar de completar la informació que ens donava avui l'Assumpta Clopas, que és la vicepresidenta de la Fundació, on fan moltes activitats al llarg d'aquest any. Doncs fins aquí aquesta edició número 54 del programa fundacional de Ràdio Estel. Recordeu que si voleu més activitats d'altres fundacions, podeu entrar a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, www.ccfundacions.cat, i doncs podeu trobar tota la informació necessària respecte a les fundacions. Fins aquí aquesta edició 54, que acabeu de passar tots un bon diumenge. Que vagi bé!